voy a dar porque Diego para nosotros era inmortal.
Gràcies, Marta. I amb aquesta notícia de darrera hora, recordem Diego Armando Maradona mort avui als 60 anys. Arribam a les 6:04. Més notícies a l'informatiu vespre a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Dones.
Benvingudes una setmana més a Dones. Avui encetem un nou programa en directe, el primer en 4 anys que coincideix amb 25 de novembre. Avui es celebra el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Aquest dia té l'origen en les germanes Mirabal. Les germanes foren opositores al règim dictatorial de Trujillo a República Dominicana. Les tres van ser assassinades dia 25 de novembre de 1960, quan es traslladaven a la presó per visitar els seus marits empresonats que s'havien rebel·lat en contra del règim dictatorial. En homenatge a aquestes tres dones, les Nacions Unides van instituir el 25 de novembre com a Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra la dona.
Fa 4 anys que cada 25 de novembre reivindicam aquest dia. Ho fem els dies previs, els dies posteriors. Progressivament hem vist la força que ha anat agafant el moviment. Avui en dia, el 25N, el 25 de novembre, forma part de l'agenda de tots els mitjans de comunicació. Però avui especialment, i esperam que de forma excepcional, el 25N ha estat i estarà marcat per la pandèmia. Tot i així, des de les institucions públiques, associatives i educatives han posat de manifest que l'únic virus que hi ha és el coronavirus i res els ha aturat per treure amb totes les mesures pertinents totes les reivindicacions al carrer.
De fet, quan són les 6:06 de l'hora baixa ens trobem en directe als estudis d'IB3 Ràdio, però per les pantalles podem veure també les dones del moviment feminista de les Illes Balears, que ara mateix també són entrevistades pels nostres companys del magazín 5 dies a IB3 Televisió, tots mobilitzats avui, totes mobilitzades per aquest 25 de novembre. Avui a Dones parlam i reivindicam la lluita contra aquesta xacra. Ho fem amb un recorregut, amb una dona que ha superat la violència masclista, amb la lluita també contra aquesta a través de la tasca de dones veteranes com Elena Herrera del Moviment Feminista de Mallorca o com Míriam Alarcón d'Emprendada Feminista. Amb ella contactarem des d'Eivissa i acabarem amb el futur del feminisme en dues atletes de quart d'ESO, en Adriana Eulogio i na Núria Bastar, que vendran acompanyades amb la seva professora Polònia Alou d'Elies, ben dinat membre del col·lectiu Feminisme a l'Escola. Passat i superació, present i lluita, futur i glòria, avui a Dones. Començam amb una llista especial musical que avui ens porta Aina Núñez. Sona Business Woman de Nati Peluso.
Mira, nene, óyeme. Don't play with my ass, 'cause if you play with my ass, you will quemarte.
Me llama porque soy una business woman. Tengo negocios que dirigir. Yo sola hago guita desde que nací. Bien, viola.
Nati Peluso, que és aquesta argentina radicada a Espanya, de sang llatina, sandunguera, explosiva, molt talentosa. És un fenomen, una diva en construcció, com se vol dir ella mateixa, que va començar la seva trajectòria penjant els seus vídeos a YouTube. Fa blues, fa rap, fa salsa, fa jazz, qualsevol gènere. Li és adient a Nati Peluso.
Me gusta el boxeo, la baba, la rabia. Vamos a pegarnos sin los guantes. Sexo sucio, caro, carísimo. Mira cómo se te caen los billetes sin tocarme. ¿Soñaste conmigo? ¿Quién cojones eres tú? Nadie te pidió permiso.
I amb la música de Nati Peluso començam el primer bloc. Ho fèiem amb un testimoni de superació, amb una dona que ha decidit fer front i lluitar contra la violència masclista. Volem fer un incís per parlar primer de la primera dona que a Espanya va denunciar el maltractament del seu marit i va aconseguir divorciar-se, un ordre d'allunyament i que tornàs la seva dot. Si deim dot, ja us donam una pista de que no fou recent, exactament parlant de l'any 1612.
I és que el dia que Jerónimo de Jaras, el seu marit, la va pallissar al carrer provocant la mort del seu fill, que estava gestant, ella, de manera unilateral i sense consultar amb ningú, va decidir que havia arribat el moment de considerar-se alliberada de les promeses que li va fer front a l'altar quan se varen casar. Francisca de Pedraza va denunciar Jerónimo de Jaras davant la justícia ordinària, però aquesta no es va admetre competent, la va dirigir a la justícia eclesiàstica, que, per suposat, només va instar el marit a ser un bon home. Les pallisses continuaren, Francisca de Pedraza va dur el cas a la Universitat d'Alcalà, on va aconseguir que s'adictés una sentència pionera, divorci, retorn de la dot, i el que avui dia es coneix com a ordre d'allunyament. I Francisca de Pedraza va lluitar el seu cas durant 5 anys.
Començam amb la primera entrevista del dia. Javier ens acompanya avui a l'estudi. Benvinguda, moltes gràcies per participar avui a Dones. Quin fou el detonant que decideix, que és el que fa que decideixis demanar ajuda i rompre contra la violència masclista que paties?
Bueno, por suerte, gracias a los protocolos que tienen hoy en día muchos colegios aquí en Baleares y espero que en toda España, a través del colegio, en una reunión que he tenido con la profesora, creo que ya detectaron a través de mi hija que estaba muy triste y que había algo que estaba pasando. Y la profesora, la maestra de ella, después de charlarlo conmigo, ella me dijo que habían visto que el padre en algún momento estaba hablando por teléfono con alguien y era muy, muy agresivo, que ese alguien obviamente era yo, y que habían detectado estas señales ahí. Y me recomendaron ir al Instituto Beliar de la Dona, que allí me iban a poder ayudar. Y a través de, yo creo que a través de esta ayuda, de este empujo, que me dieron ellos, fue como yo llegué a dar el paso a verme como una mujer víctima de violencia, porque es muy difícil, la violencia fue siempre psicológica, entonces es muy, muy difícil darte cuenta que estás sufriendo lo que estás sufriendo, ¿no? Yo estaba muy, muy deprimida, me iba muy mal en el trabajo, todo lo hacía mal. Y obviamente el discurso del maltratador era que justamente era que yo todo lo hacía mal, que yo era patética, que era mala madre. Y claro, mientras este discurso que uno lo va internalizando, no te das cuenta que estás metida en este ciclo de violencia y como estàs tan adentro, tampoc sabes com salir.
Mm-hmm. En quines limitacions creus que te vas trobar tu com a dona i que creus que altres dones segurament també se trobaran de cara a detectar, no?, i posar fi a aquest cicle de violència que explicaves?
Bueno, realmente yo creo que quizás si no me lo hubieran recomendado en el colegio, no sabía muy bien por dónde, cómo hacerlo, ¿no? Ahora quizá, esto fue hace unos años, pero ahora quizá está un poquito, está como cada día está mucho más trabajado desde todos los campos profesionales. Anteriormente yo había ido a una psicóloga y en ese momento también me había recomendado ir al Instituto Balear de la Dona, pero en ese momento, como no estaba siendo tratada como víctima, no, yo no llegaba a encajarlo, ¿no? No me daba cuenta todavía que bueno, que sí que necesitaba un tratamiento muy específico para las mujeres que padecemos esto, ¿no? Porque necesitamos gente que realmente entienda cómo, cuáles son todos los pasos, cuáles son todos los procesos que tenemos que dar. Y bueno, a través del Instituto Balear de la Dona me derivaron a la Fundación IRES, donde tienen programas que son muy específicos, ¿no? Tienen la asistencia psicológica, tienen unos talleres para el tema de violencia de género, luego tuvimos un taller de autoestima. Entonces, todo este proceso a mí me ha ayudado tanto para verme como víctima y también para estar sobre todo con otras mujeres que han padecido lo mío y bueno, y en desgracia algunas cosas mucho peores que jo no he tenido.
En tu cas. Parles de treballar l'autoestima. Quines són, a més, les eines i els recursos que es treballen a nivell emocional per iniciar aquest període de sanació emocional i de recuperació?
Sí, realmente es un proceso que es largo, que es muy doloroso, porque cuando estás metida en este círculo no te das tanto cuenta o no sabes cómo salir, y cuando ya empiezas a verlo, dices, todavía te duele mucho más porque empiezas a recordar situaciones y te vas dando cuenta que esto era la violencia. Y toda esta autoestima que te han, ¿no? Que es como si te hubieran pisoteado una y otra vez. Yo recuerdo que el sentimiento de casi todas es de estar agotada. Y en un momento que tanto por si tienes procesos judiciales como, y estás agotada, y entonces es muy difícil levantar toda la autoestima y verte como una mujer que vales, verte como una mujer que puede salir adelante, y de hecho lo puedes hacer. Yo lo he hecho, ¿no? He pasado por muchas cosas, pero realmente ahora me siento muy fuerte. Ahora es como bueno, yo muchas veces me sentía como si fuera una presa que estaba cogida del cuello todo el tiempo, ¿no? Y que no me podía sacar, como si tuviera la mordida en el cuello y no me podía mover. Y
exacte, ¿no? Com un parany.
Sí.
Javier, a mi m'agradaria saber que d'on has tret aquesta força per arribar en aquest punt d'ara, d'haver dit, he passat aquesta situació, he passat tot aquest procés, però he tret la força i ara m'estic reconstruint.
Bueno, la força creo que la tenemos todas. La tenemos porque si llegamos a un punto es porque somos mujeres que somos en general todas muy valientes. El problema es que lo callamos durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces, pero esto realmente yo creo que todas lo tenemos, que hemos soportado tanto que quizá otras mujeres no serían capaces de soportarlo, y nosotras sí. Y entonces, yo creo que con un apoyo uno se da cuenta teniendo este apoyo de un tratamiento psicológico, de un acompañamiento con otras mujeres que han pasado lo mismo, de ir a denunciar. Yo creo que esto te va fortaleciendo y te va haciendo sentir que bueno, que realmente no ha sido culpa tuya todo lo que has estado pasando, y que ya el hecho de haber intentado dar un paso y dar otro paso te va fortaleciendo día a día. Y luego, bueno, ya tiene que ver con, ¿no?, con uno mismo, que con las ganas de la necesidad de superarse. Yo sabía que en algún momento dije que yo estoy agotada, no puedo más, no puedo ir todos los días, sentarme en el trabajo y empezar a llorar, ¿no? Irme al baño, o sea, estar trabajando y se me caían las lágrimas, me iba y me encerraba en el baño para llorar, volvía y dije, en un momento dije, es que esto ya hasta aquí tengo que poner el fin. Uh-huh. Y no sé, también tengo una hija y entonces por más que me han dicho y me han repetido que era muy mala madre, que no servía como madre, que mi hija no se merecía una madre como yo y todo este discurso tan dañino para uno, yo sé que no lo soy y que nunca lo he sido, ¿no? Y que he cometido errores como podemos cometer todas las mujeres, porque ninguna nacemos siendo madre, pero no por eso voy a ser una mala madre ni nada de lo que me del daño que me de las palabras horribles que he llegado a escuchar.
Javiera, ja per acabar aquest testimoni tan colpidor, de fet, avui has vengut acompanyada de la teva filla, imagino també que per donar-te força, quin missatge li donaries a les dones que avui celebren i reivindiquen una societat més igualitària en aquest 25 de novembre?
Sobretodo que, bueno, primero que se atrevan todas a hablar y buscar en ayuda, sea donde sea, dar un paso para adelante y porque se puede salir de este círculo de la violencia. Y por otro lado, apoyarse también en mujeres que lo han pasado, porque puede ser de mucha, mucha ayuda. Y hay, por suerte, hoy en día tenemos un montón de posibilidades para hacerlo, ¿no? Como ella decía antes no había posibilidades, hoy en día sí las hay. Pueden llamar a un número de teléfono, pueden ir al Instituto Balear de la Dona, pueden ir a hablar a cualquier institución, organismo que las pueda ayudar y en esto yo creo que hay que ser fuerte, hay que ser valiente y sobre todo que no hay que estar por qué sufriendo más. Uh-huh. De acoso y de...
Moltíssimes gràcies per la teva generositat. Recordar també que hi ha aquests punts d'atenció com l'Institut Balear de la Dona, que comentaves, també al Centre d'Informació de la Dona del Consell de Mallorca. De nou, moltes gràcies per la teva generositat i molta sort i endavant.
Moltes gràcies.
Així començaven el dia a Binissalem, avui, a ritme d'una batucada feminista per combatre el masclisme, un dels sons que hem triat a dones per il·lustrar aquest 25 de novembre que avui tenim el luxe de compartir a través de les zones radiofòniques. Binissalem despertava així, però a Palma, a la plaça Raimundo Clar, ahir vespre acomiadaven la jornada amb un altre de so, el de la cassolada protesta convocada pel moviment feminista. Enguany s'ha volgut reforçar l'habitual silenci que acompanya aquesta efemèride, la mostra de respecte, evidentment, cap a les víctimes de la violència masclista, i fer també molt de renou, que se senti ben forta la veu d'aquelles persones que creiem en una societat igualitària on la violència contra les dones no hi tingui cabuda i no deixi cada any un balanç esfereïdor de víctimes. És per això que fan falta campanyes com aquesta que encapçala la ministra d'Igualtat, Irene Montero.
Violencia es tener que hacer ruido con las llaves cuando llegas a casa.
O fingir que hablas con una amiga por teléfono porque sientes que te están persiguiendo desde hace rato.
Violencia es que te obligan a casarte con alguien en contra de tu voluntad.
Violencia es que te mutilen para impedir que sientas placer o deseo.
Violencia es que te amenacen con difundir fotos íntimas en redes sociales.
Violencia es que te manosee un desconocido en el metro.
Violencia es que te acosen en redes sociales.
Des del seu ministeri també han volgut compartir en el dia d'avui aquest missatge que, a més, té accent balear.
Me confirman que mañana presentamos tu proyecto. Vuelvo a ponerte ese escote, ¿no?
¿A quién mandas fotos?
¿Qué haces? ¿Qué haces?
Toma, hija, para tus estudios.
Y cuídala, que vale más que tu madre.
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas. La violencia es mucho más de lo que ves. Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad.
Una campanya feta des de l'illa de Mallorca, no només les institucions, també la cultura, que com sempre és un mitjà ideal per compartir i difondre un missatge, també en qüestions de lluita contra la violència domèstica, com demostra aquest fragment d'un poema, La lucha sigue, que la pròpia autora, Maria Sotelo, ha compartit a Twitter.
Pero a mí nada de esto me encaja. Todos son partes de los engranajes del patriarcado, del yugo que nos tenéis puesto encima, de la mano que golpea, de las mujeres que desconfían de otras mujeres. Pero si no nos apoyamos entre nosotras, ¿quiénes van a hacerlo? Aún así, siempre viene bien recordar que esta lucha es de todos. Por ello, hoy y siempre gritamos contra el machismo, contra la violencia de género. Gritemos que ni una menos, y el cielo amanecerá lucha, y el cielo amanecerá violeta.
Una altra dona jove cantant que emergeix, Tash Sultana, amb aquest tema de Tash Sultana, Pretty Lady, arribarem avui a la primera pausa de publicitat de dones. Try to make a moment last. Oh, come and take my hand. Why don't you, pretty lady, where you're going so fast? Try to make a moment last. Oh, come and take my hand.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Podeu consultar i pagar còmodament i sense esperes els vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Como soy benevolente, se pueden juntar hasta 6 y hasta la 1.
Però i ja que és a la 1, no podria ser un poc més?
No, és 9.
Ja se n'ha anat, no? Com que no puc passar de 30, se m'ha escapat. Menuda panda d'ineptos, estamos rodeados de memos. A veure, senyor Jorge Campos,
quina gentada avui aquest estudi. No estem complint les normes.
Viva la ràdio que cerraremos. Viva les protestes de cotxe que no cansen. I viva jo.
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
Amb motiu de l'emissió de la gala dels Premis de la Música Balear 2020, aquesta setmana podràs escoltar les històries de Ferran Vallès a De Tot Color divendres a les 8 del vespre. I si ets seguidor de Fons d'Armari, Xisco Nadal t'espera amb tot el seu equip divendres a les 9 del vespre.
IV3 Ràdio és servei públic.
Dones.
Benvingudes de nou a Dones, són les 6 i 28 i una hora més a la setmana, intentant canviar la narrativa de com vivim el nostre dia a dia envers la violència masclista. I és que la violència masclista ha estat i segueix sent una de les manifestacions més clares de la desigualtat, subordinació i de les relacions de poder dels homes sobre les dones. Per això avui, 25 de novembre, des de Dones ens sumem a la reivindicació del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones.
I és que les xifres són intolerables. En el que duim d'any, 80 dones i 5 infants han estat assassinats a tot l'estat espanyol. A les Illes Balears, des de 2003, duim 38 dones assassinades, la darrera el passat 4 de novembre.
Per visibilitzar aquests assassinats i denunciar aquesta xacra, els col·lectius feministes han engegat avui una sèrie d'accions. Per parlar-ne, Elena Herrera, membre del col·lectiu feminista de Mallorca, benvinguda als estudis d'IV3 Ràdio.
Hola, bona.
Com ha succeït la jornada?
Bueno, avui la jornada va molt bé. Aquest 25 de novembre del moviment feminista lo va començar ja fa unes setmanes amb un homenatge que se va fer a les activistes assassinades en el monument que hi ha d'Ana Berta Càceres. Uh-huh. Val? Després, el que hem fet és penjar cartells per la part forana i també a Ciutat, uh-huh, donant sobretot les dades de feminicidi del 2020 i, el més important, cridant a la participació. Uh-huh. També el que sí que hem modificat una mica són les activitats que normalment feien, que era la manifestació nocturna, uh-huh, que això s'ha convertit en una cacerolada, uh-huh, que se va fer ahir a la nit a diferents llocs de Palma, sobretot, uh-huh, en places, i el que és el dia 25 de novembre, que no podem fer la manifestació. I, bueno, lo que hem fet és un homenatge, uh-huh, a la plaça Espanya, uh-huh, amb làpides, nombrant, visibilitzant a les dones que han estat assassinades al llarg del 2020. Després, bueno, també una feina que duim ja i que continuarem, que és la desensibilització a les xarxes, uh-huh, a les xarxes socials.
Sabem que la pandèmia, evidentment, ha estat present, no?, en l'organització i en la gestió i en com s'ha dut a terme els actes d'avui i d'aquestes setmanes que ens contaves, però la pandèmia també ha suposat o ha influït en un repunt, en un augment de violència domèstica, Elena?
Sí, mira, aquí hi ha una qüestió, i és que la pandèmia el que ha fet ha vingut a destapar una situació que ja tothom ja tenia indicis. I és, s'ha incrementat, però moltíssim, les múltiples violències que se donen dins els espais privats, o, és a dir, dins la llar. No? I això sí que s'ha vist. I clar, la violència no s'ha aturat. I això ha donat conseqüències, sobretot per les dones que han estat visquent amb el seu maltractador en espais tancats. Uh-huh. Això és una qüestió que tenim que començar a donar-li més voltes, sobretot perquè estem en una situació com amb aquesta pandèmia que hi ha incertesa i no sabem com i fins a quan continuarà. Uh-huh.
Parlant també d'aquestes restriccions de la pandèmia, com pot interferir a l'hora de visibilitzar un dia com el d'avui, que és important que assenyalar després, d'aquí un parell de mesos arribarà el 7 de març, com es gestiona?
Bueno, serà una mica complicat el tema de la gestió, no?
Sobretot a l'hora de poder visibilitzar i tenir el pes reivindicatiu i divulgatiu que tenen aquests dies tan assenyalats.
Clar, el que passa és que tenim que fer, jo crec, molt hincapié, no?, en començar el tema de la visibilització d'aquelles dones que demanen ajuda. També el tema de tenir present el tema de les estadístiques que reflecteixen l'increment real de les agressions. I també farem molt hincapié en el tema de com se dona aquesta informació en els mitjans de comunicació, no? Clar, aquí què passa? Que hi ha col·lectius, hi ha dones que han estat i han patit molt durant tota aquesta pandèmia i sobretot en l'època de més confinament, no? Per una banda, les dones que han estat amb el seu maltratador dins la llar, però també no tenim que oblidar les dones migrades. Les dones que estan fent feina internes, que moltíssimes vegades estan sense cap suport, que inclús tenen problemes per el tema de l'assistència sanitària i que no poden rebre cap ajuda. Això jo crec que és important. I hi ha també una altra qüestió, i és que aquesta pandèmia el que ha fet aflorar, i ara sí que tenim que començar o tenim que parlar en el tema de l'augment de la precarietat. Això aquí ha castigat a les dones. I el tema de la feminització de la pobresa, això és un tema que crec que és super, super important començar a parlar ja, però de forma seriosa.
Elena Herrera, moltes gràcies per haver participat avui a Dones. Ha estat una entrevista breu, però sé que has de marxar cap a Plaça d'Espanya, que a les 7 se fa serret l'homenatge, s'encenen les espelmes en commemoració a totes aquestes víctimes. Així que t'agraïm profundament que hagis pogut venir a l'estudi. Anem a donar pas ara a la nostra...
Sí, i nosaltres el que sí volem fer és agrair com a moviment feminista a espais com aquests, que són superimportants i que donen visibilitat a totes les problemàtiques que tenim les dones i que tenim que continuar lluitant.
Gràcies.
Moltes gràcies per ser.
Gràcies. Anem a donar pas a l'entrevista ara amb Míriam Alarcón, d'Emprendada Feminista d'Eivissa.
Míriam, estàvem ara comentant les activitats, has pogut escoltar les activitats que s'han duit a terme aquí a Mallorca, a Palma, a diferents poblacions. Recuperàvem alguns dels sons, no?, que han tingut aquest 25 de novembre, una batucada, minuts de silenci. Com s'ha viscut aquesta jornada a Eivissa?
Pues més tranquil·la, la veritat. Bueno, tranquil·la, més silenciosa per el nostre pesar. Avui farem la lectura del manifest i vàrem, Dones Progressistes, que és una associació feminista de Silla, va dur a terme un moviment per xarxes de penjar finestres, a balcons, a posar en el lloc de feina lemes per reivindicar i visibilitzar aquest dia.
Això és, diguem, les activitats que s'han organitzat des d'aquest moviment. També cada vegada tirau més cap a una setmana, no?, uns quants dies de visibilització, no concentrar-ho tal vegada només al 25N, deixar aquesta data per l'acte més simbòlic, però imagino que gestionar tota aquesta agenda en època Covid no deu haver estat gens fàcil, no? Imagino que també l'afluència no està està sent la d'altres anys, clar.
No. Ho complica tot, el Covid.
És complicat organitzar, plantejar activitats, sí. No? Per una...
Sí,
per
perquè sorgeixen moltes idees, però clar, sempre el foro, espai, tot. Tot limita molt, però bueno, algú hem mogut per xarxes.
Ah, i de quina manera, amb quines eines vos heu plantejat fer front, a part de xarxes, a aquesta amenaça, no? que podia suposar el fet d'aquest distanciament social, que evitàs que s'omplissin o les places o les activitats organitzades des d'Emprendada Feminista Eivissa?
Pues aquest any Emprendada només hem dut a terme accions per xarxes. I el que han fet és, des de fa 5 dies enrere, cada dia pensam un vídeo perquè simbolitza o que volem representar una violència.
I a Eivissa les activitats acaben avui amb aquesta lectura de manifest o teniu altres tallers, altres formacions?
No, acaba avui amb la lectura del manifest.
Molt bé, està prevista per ara a les 7 també, Míriam, ho recordam.
Sí, exacte, en el Casal d'Igualtat.
En el Casal d'Igualtat, a Vila.
Sí.
Míriam Alarcón, que ens ha parlat des d'Eivissa sobre aquestes activitats que s'han organitzat avui per commemorar el 25 de novembre a la Pitiusa Major. Moltíssimes gràcies per haver participat en aquesta taula de dones. Avui un dia tan especial per nosaltres que coincidim, que podem compartir radiofònicament amb totes les que ens estan escoltant aquestes activitats i altres. Enhorabona per l'intenció, moltes gràcies per l'esforç i que continuï.
Gràcies que vagi a
molt
altres.
Bé. Que vagi
gràcies.
Molt bé la lectura.
Gràcies.
Gràcies, bona. Míriam.
Adéu.
Veinte años y entre palmeras, los cuerpos como banderas, noche guateque y danzón, la orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina, el cielo un gran frenesí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí.
Escolta'm, Macorina de Mariel Mariel, que defineix el seu propi estil com a flow llatí. Està orgullosa de ser llatina, està orgullosa del seu color de pell, de la seva estatura i del lloc on va néixer i créixer. I a més es declara obertament feminista. Amb aquesta cançó, com deien, Macorina, arribam a la segona pausa de publicitat a Dones d'avui.
S'echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus pechos de chirimoya, tu boca una bendición de guanábana madura, y era tu firme cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí.
Es formació.
Són les 6.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva
tots
mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Tres Ràdio. A Mallorca 106.8.
Dones.
I començam el tercer i el darrer bloc amb Apolònia Alou, mestra i membre del col·lectiu feminista Feminisme a l'Escola. Col·lectiu que acull gairebé 150 centres de totes les Illes Balears. Aquest any, gairebé 70 centres s'han sumat a la iniciativa d'un vídeo que gairebé s'ha fet viral i que pretén rompre la cadena. Aquest vídeo té com a objectiu una tasca d'erradicació de les desigualtats que es viuen entre homes i dones, una tasca que és fonamental en les escoles. Oferir una educació igualitària i una consciència és clau per construir una societat, com dèiem, més igualitària. Per això, les escoles també es mobilitzen i les alumnes també són clau. Contarem amb elles i ho farem d'aquí una estoneta amb Adriana Eulogio i Núria Bernat Sedano, dues alumnes de quart d'ESO de l'Institut IES Abendinat. Ara, però, és el torn de parlar amb Apolònia Alou, professora de l'IES Abendinat. Benvinguda.
Bones tardes.
Què és feminisme a l'escola i quina implicació té amb el 25 de novembre?
Feminisme a l'escola és una xarxa de centres educatius. Bé, volia ratificar el que has dit tu, de que 150 centres educatius no és exactament així. Qualsevol centre educatiu que hi vulgui participar s'acoeix a les activitats que fem en comú. El que passa és que depèn de l'any, depèn de les activitats, un any som més o manco, però hem arribat a ser fins a 150. Enguany hem estat 66 centres que hem fet aquest vídeo, que és el producte final d'una tasca llarga de reflexió a les escoles. El feminisme a l'escola és essencial, perquè una escola ho pot fer beníssim i pot ser un model per aquella comunitat educativa concreta, però una societat no se canvia en una sola escola. Mm. Una societat se canvia quan realment totes les escoles tenen un valors molt clars i els transmeten d'una manera intensa, i això és el que se fa a través de feminisme a l'escola. El que se fa és lluitar per la igualtat i prevenir qualsevol tipus de violència, perquè si hi ha igualtat, la violència, evidentment, s'erradica. Per tant, aquesta és la tasca que se fa des de feminisme a l'escola.
I amb quines eines, amb quins eixos treballeu per dur a terme aquesta tasca?
En quin sentit?
En el sentit de quin tipus d'accions desenvolupeu en aquestes aules.
A les aules, bé, a cada centre se fa, hi ha quantitat d'activitats, se fan tallers de tot tipus, se fan, com s'ha fet ara, se fan reflexions a través de seix que en aquell moment interessi tractar. Qualsevol cosa que pugui afectar el que és la igualtat de gènere es tracta. Podrien desgranar-ne moltíssims, però se'n fan tots els que pugueu imaginar. L'any passat, per exemple, vàrem enfocar-ho més cap a les violències masclistes. Enguany hem volgut donar-li un caire més positiu, més de què podem fer des de baix, des de les petites accions per erradicar-ho. I d'aquí ha vengut aquest vídeo de romp la cadena. Romp la cadena quan jo no actuï d'una manera concreta, com per exemple, com heu sentit o heu vist en el vídeo, quan jo no ric d'un acudit masclista, que és una acció molt simple, però que té un significat potent.
Ara després li donarem pas en el vídeo quan entrin les següents convidades. Jo te volia llançar la pregunta de la implicació de l'alumnat, de quina participació tenen els al·lots en aquest cas, si també es sumen o si aquesta lluita segueix sent liderada per les dones, per les al·lotes, per les nines, per les joves.
Te diria que de cada vegada s'hi sumen més. Parlant de... inclús hi ha hagut moments en què inclús a ses al·lotes els havies de convèncer, també. A un moment determinat te trobes que està tan arrelat el patriarcat que inclús moltíssimes al·lotes veuen com a normal coses que no ho són. Ara, jo diria que a dins ses nines estan més empoderades, en general, i els nins, com que els dividiria en tres. Hi ha els que estan descol·locats, que no acaben de saber a on s'han de col·locar.
També n'hi ha d'adults, així, oi?
No, és que són un reflex de la societat. Hi ha els que són, clarament, estan clarament a dir el que és el masclisme hegemònic, i després hi ha els que estan agafant el camí de les noves masculinitats, que hi són, ja hi comencen a ser, que realment són els que han de potenciar. Clar. Però de cada vegada n'hi ha més, cada vegada n'hi ha més, i aquí la feina coeducadora és essencial. Clar.
Anem a veure, doncs, quina és la feina coeducadora que feis en el centre. No sé si vols afegir qualque...
No, és que jo el que vull és que parlin elles.
D'acord.
Realment.
Moltes gràcies. Moltíssimes per gràcies haver participat per avui
per l'oportunitat que ens
donau. I anem a escoltar la campanya que heu realitzat.
Don Federico, Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en la sartén. La gente que pasaba olía que apestaba, era la mujer de Don Federico. Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en la sartén. La gente que pasaba olía que apestaba, era la mujer de Don Federico.
Jutgen una dona per la seva vida sexual i els hi reprimim.
Quan no faig regals sexistes als meus fills i les meves filles.
Quan la prevenció d'infeccions de transmissió sexual i d'embaràs és cosa de dos.
Cada vegada que l'àrea de mèdia amb els infants investigam sobre dones que canviaren el món.
Quan veig un nen vestit de rosa i ho trobo normal.
Quan en una reunió, en lloc de pares, dic famílies.
Quan m'implica la meva amipa i convida altres homes a fer-ho.
Quan m'abastesc el marge dels estereotips.
M'imposen la depilació i no ho faig perquè no vull.
Quan li dic als meus infants que les tasques domèstiques no tenen gènere.
Hi ha algú que fuma.
Quan sento un acudit masclista i no ric.
Si trenco el silenci, quan som una testimoni.
Cada vegada que veig esport femení i ho valor.
Quan detec un micromasclisme...
I és hora ara de donar la benvinguda. M'acompanyen al meu costat na Adriana Eulogio i també na Núria Bernat Sedano. Benvingudes.
Hola.
Hola.
Elles són estudiantes de quart d'ESO. Teniu llavors 16 anys?
15.
15 anys. 15 anys. Heu participat en aquest vídeo que escoltàvem ara, aquesta campanya de feminisme a l'escola.
Així és.
Vosaltres, sí. Com deies, la vostra professora, na Polònia Lou, també representau el futur.
Sí.
Vos trobau que viviu situacions de caire masclista? Els sabeu identificar, ja?
Sí. Cada dia, bàsicament, els micromasclismes estan molt presents i, tot i que no són tan visibles com un assassinat, són igual d'importants i són la base que... donen pas a coses més grans i s'han d'aturar.
Núria, què fas quan tu trobes o vius una situació de masclisme, ja sigui de forma directa o de forma indirecta?
Jo la reconec bastant ràpid, me falten qualcunes, com sempre, però normalment ho dic, actuo de forma directa. Ho dic, no caig, bueno, intento que no comencem a discutir.
Molt bé, molt bé. m'ha sorprès, és a dir, doncs veig molt conscienciades i molt madures per l'edat que teniu, i això realment és motiu d'orgull i admiració. Quins són els masclismes que identificau vosaltres en el vostre entorn? Dins el que és el masclisme hi ha una gran quantitat de violències que són invisibles. Imagino que a la vostra edat, que encara no sou dins el mercat laboral, no identificareu la bretxa salarial o pot ser la violència obstètrica, però sí que començau a identificar cert tipus de violència que està silenciada. En què reparau vosaltres?
Reparam sobretot a la tele. En general, tots els joves. Tele, publicitat, pel·lis, sèries, tot el que rebem els joves, mos ho quedam i després ho traiem de forma masclista.
Uh-huh. I tu, Adriana?
Les violències també estan al carrer. Pots viure violències de seure a l'aturada del bus esperant i que un home te digui guapa o coses que no són agradables. Aquestes coses no estan bé i se viuen diàriament, i això jo crec que és molt masclista i no ens sentim bé quan es diuen aquestes coses. És algo molt dolent.
A l'hora de preparar aquesta campanya de feminisme a l'escola, de fer aquest vídeo, com heu notat la implicació dels vostres companys? Heu vist una sensibilització extra, Adriana, que
sí,
has participat tu de forma directa?
Crec que la gent està molt implicada i de cada vegada més s'impliquen i estan molt a favor d'això, i això és molt important perquè és la base fonamental per canviar-ho tot.
Què és per vosaltres? Què implica el 25 de novembre una fita assenyalada com avui, Núria?
Implica treball, implica...
A nivell una mica més a nivell emocional també. Està clar que aquest any ha estat més limitat, no hem pogut sortir a les manifestacions, però com a feminista que ets, que vens tota tenyida de color lila amb aquest discurs que tens, un 25 de novembre per tu què implica?
Implica molta força, molta sororitat, sobretot força. Força en els... I coneixement. Sí, sí.
Hi ha alguna cosa més que vulgueu afegir? No sé si ara també marxeu cap a la plaça d'Espanya, que hi ha aquesta encesa d'espelmes. No sé si avui podreu formar part d'aquest esdeveniment.
És un factor de canvi molt important i espero que sí, que podem anar-hi i participar i lluitar totes juntes per canviar.
Voleu donar qualque missatge a vosaltres que sou joves, les oients que potser ara ens estiguin escoltant? Potser són dones una mica més majors, potser són dones en l'edat de la vostra mare, potser són joves que ens escolten avui.
No calleu, si estàu sofrint, patint qualque cosa, parleu, no calleu mai, perquè si vosaltres parleu, ho esteu canviant tot.
Tu? Núria Bernat?
Sí. No, o sigui, no callar, és el més important.
Idò, amb aquest crit a alçar la veu, avui ens acomiadam d'aquest programa. Ho fem amb la Cali Uchis de fons, amb la cançó Aquí Llamando, una selecció musical que avui ens ha portat Naina Núñez, amb tot un ventall sonor que ens ha duit per reivindicar aquest dia. I és que avui, 25 de novembre, és la data assenyalada. Avui la societat torna a connectar-se amb les violències masclistes, amb la necessitat de posar el focus en què ens passa amb aquest tema, en l'emergència de l'assassinat de dones que no cessen, que ni tan sols disminueixen. En el que portem d'any, 80 dones i 5 infants han estat assassinats a tot l'estat espanyol. A les Illes Balears, des del 2003, portam 38 dones assassinades, la darrera el passat 4 de novembre. A més dels assassinats, la forma més brutal i de violència, també és oportú denunciar la pluralitat de fets violents que es duen a terme contra les dones, ja que molts d'aquests queden en l'ombra o no reben, si més no, aquesta consideració. Abusos sexuals, doble discriminació racial, violència obstètrica, trata, explotació sexual, assetjament laboral, discriminació salarial, maternitat subrogada. A dones portam 4 anys posant el focus cada dimecres en temes que ens afecten a totes i també a tots, perquè el feminisme és una responsabilitat col·lectiva. Els moviments feministes han lluitat des del pacifisme i des de la sororitat i no han caigut mai a arrabassar vides, sinó a ampliar les llibertats vitals de les dones. Avui a la tècnica ens ha acompanyat Níquer Hernández i al micròfon, com sempre, Naina Núñez. Agrair especialment a les entrevistades que avui han format part d'aquest 25 de novembre, el Dia Internacional per Eliminar la Violència contra les Dones. Que agrair també la generositat de na Javiera, víctima de violència masclista, en Elena Herrera, del moviment feminista, Polònia Lou, Míriam Alarcón, i a les dues entrevistades d'avui, que per cert, que tenim l'altra part de la vidriera, la professora d'Elies Bandinat, i a les dues alumnes aprofito per tancar el programa amb una frase d'una feminista jove que va lluitar per l'educació en el seu país i que està il·lustrada a un mural a la vostra escola, al pati de la vostra escola, si no vaig errar, d'elles, Namalala. No m'equivoc?
No.
No m'equivoc. I és que ella deia: mai saps la importància de la teva veu fins que la silencien.